assegura prioritzar els seus exsocis Junts per Catalunya, els Comuns i la CUP. Cristina Cantal.
Avui han pres possessió dels nous consellers d'Esquerra just abans de la primera reunió de l'executiu postcrisi amb els pressupostos sobre la taula. Pere Aragonès assegura que no entendria que Junts es desentengués de les negociacions.
No s'entendria que Junts s'autodescartés del pressupost que ha elaborat Junts. Abandonar el govern no vol dir abandonar les responsabilitats amb la ciutadania. I per això treballarem amb aquest grup parlamentari en concret, veure quins són els marges que hi ha, i a partir d'aquí decidirem.
Un jutjat de Madrid condemna el periodista i exdiputat Antonio Baños a 4 mesos de presó i pagar les costes processals per no haver respost a les preguntes de Vox durant el judici del procés.
El mateix fet pel qual fa tan sols una setmana la diputada Eulàlia Reguant va ser condemnada només a una multa pel Tribunal Suprem, però no a pena de presó ni inhabilitació.
El Consell de Ministres aprova el pla de contingència per estalviar energia de cara a aquesta tardor i a l'hivern.
Una sèrie de recomanacions per estalviar fins a un 6,4% de gas davant la crisi energètica, amb un doble objectiu: reduir el consum i augmentar l'eficiència a llarg termini. Teresa Rivera és la ministra de Transició Energètica.
Hoy, en efecto, hemos aprobado el plan de contingencia, un plan que hemos llamado Plan Más Seguridad Energética, porque este es el mensaje que queremos reforzar. Un plan que nos ofrece una visión estratégica de cómo ser más seguros, cómo garantizar una mayor asequibilidad al precio de la energía.
Els Mossos d'Esquadra detenen l'autor de l'homicidi comès aquest diumenge a les Borges Blanques, a les Garrigues.
Es tracta d'un home de 23 anys que s'ha lliurat aquest matí a la comissaria del cos de Lleida. Es dona el cas que el detingut ja ho havia estat prèviament fa una setmana per un delicte de robatori i va quedar en llibertat.
Uau, Lleida Ràdio, Miriam García.
El noi, de 23 anys, ja ha anat acompanyat de la família, que ha hagut d'esperar fora, excepte un germà, que ha entrat amb ell. Està previst que passi a disposició judicial aquesta setmana, possiblement divendres. Els fets van tenir lloc diumenge a 6:15 PM, quan dos homes es van barallar a l'aparcament de l'Hort del Rabasser. La víctima, de 34 anys i que treballava al municipi, va resultar ferida per un ganivet de grans dimensions i va acabar morint.
En cultura, el Festival Internacional de Circ Elefant d'Or de Girona arriba a l'11a edició amb rècord de països participants i una mirada internacional que gira cap a Llatinoamèrica.
El certamen se celebrarà del 2 al 7 de març de l'any vinent i portarà a Girona 76 artistes i 24 atraccions inèdites.
Girona FM, Pau Villafanyer.
Amb més de 13.000 entrades ja venudes, el director del festival, Genís Matabosc, ha explicat la gran dificultat que ha tingut aquest any pel context internacional.
Sobretot perquè dos dels seus principals focus, sigui Rússia o la Xina, per motius ben diferents, doncs fan que sigui especialment complex.
I en esports, en futbol, el Barça només pensa en el transcendental partit de demà davant l'Inter. Eduard Cabré.
Després de perdre els dos darrers partits de la Champions, els blaugranes necessiten ara guanyar per continuar vius a la competició. Xavi Hernández no podrà comptar encara amb Jules Koundé, però podria arribar ja pel clàssic de diumenge.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem tenint el cel mig ennuvolat en molts punts del país, encara amb algunes clarianes, i a conseqüència de tots aquests núvols les temperatures màximes tampoc no han pujat excessivament, però a hores d'ara tenim valors de 23 i 24 graus. També els ruixats s'han d'anar centrant més en forma de creixement i que afectin més zones de muntanya, del Pirineu, Propirineu o punts del prelitoral. Seran ruixats de distribució força irregular, molt locals, i tampoc no han de ser massa intensos. De cara a demà encara mantindrem aquesta lleugera inestabilitat, amb la possibilitat d'alguns ruixats, però la tendència és que a poc a poc es vagi imposant el sol i, a més, que la temperatura tendeixi a pujar de cara als propers dies. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs comencem destacant que a l'autovia A2 hi ha un carril tallat a l'altura de Bellpuig en direcció Lleida per un accident amb un camió implicat. Hi ha 5 quilòmetres de congestió en aquest punt. Abans d'això veiem retencions habituals a l'àrea metropolitana, destacar a la C32 amb cua de Viladecans en sentit sud, també a l'A2 a Cornellà en sentit sud, i dels accessos del Vallès veiem aturades a la C58 i a la C33 entre Montcada i el Nus, també a la C17 a Parets en direcció nord, i a l'autopista P7 a Barberà en sentit sud. També al lateral d'aquesta autopista P7 a Barberà hi ha cues en direcció sud, i a la mateixa B30 hi ha cues a Cerdanyola en sentit nord. De moment això és tot des de la Catalana de Trànsit. Molt bona tarda.
Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Imagina no poder triar què has de menjar. Aquesta és la realitat de moltes persones en situació de pobresa. Amb la targeta bancària de prepagament Jo com tu de Càritas podran comprar amb total autonomia qualsevol establiment d'alimentació. Perquè triar com ens alimentem és un dret, no un privilegi. Fes possible que les famílies ateses per Càritas puguin escollir què menjar i on comprar. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El president Pere Aragonès evita vetar el PSC en la negociació dels pressupostos, tot i que assegura prioritzar els seus exsocis Junts per Catalunya, els Comuns i la CUP.
El nou govern ha començat a caminar aquest dimarts amb la mirada posada als pressupostos després del tradicional intercanvi de carteres d'aquesta tarda i que els nous consellers hagin pres possessió del càrrec aquest matí. Ha estat just abans de la primera reunió executiva en una cerimònia oficial al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Aquesta tarda s'ha produït el tradicional intercanvi de carteres entre els consellers sortints i els nous.
Tot plegat, com dèiem, després de la primera reunió executiva del nou govern amb la mirada posada a la negociació dels pressupostos. El president creu que no s'entendria una manca de suport de Junts a uns comptes elaborats pel seu propi partit. Mont Carvajal.
Després de la primera reunió del govern nou, el president Aragonès ha explicat que la seva màxima prioritat és aprovar els pressupostos amb l'acord de Junts per Catalunya, els Comuns i la CUP, i ha esquivat de moment dir què farà amb el PSC.
No s'entendria que Junts s'autodescartés del pressupost que ha elaborat Junts. Abandonar el govern no vol dir abandonar les responsabilitats amb la ciutadania, i per això treballarem amb aquest grup parlamentari en concret, veure quins són els marges que hi ha, i a partir d'aquí decidirem.
Aragonès ha agraït als nous consellers que s'hagin compromès sense dubtar-ho ni un minut a treballar pel país en un moment complex. Els ha assegurat que es deuen a la Catalunya sencera, també als no independentistes, i els ha demanat que treballin sempre buscant grans consensos. També s'han nomenat els 7 secretaris generals dels consellers nous. Quim Nadal agafa Joaquim Nin, que va ser secretari del Departament de Presidència amb Jordi Turull l'any 2017, i Oriol Amorós deixa Interior i passa a Drets Socials, amb el nou vingut Carles Campuzano.
Doncs la resposta de Junts per Catalunya sobre l'aprovació dels pressupostos no s'ha fet esperar.
El president del partit al Parlament, Albert Batet, ha replicat que abans de parlar de pressupostos cal parlar de la qüestió de confiança.
Abans de parlar de pressupostos, el que pertoca és que el president presenti una qüestió de confiança. I en segon lloc, els pressupostos que s'han elaborat fins ara i que fins ara havia treballat de forma excel·lent el conseller Giró responia al compliment de l'acord de govern d'un govern de coalició.
De la seva banda, els socialistes mantenen la mà estesa per apropar els pressupostos. Ho ha dit avui a la xarxa la viceprimera secretària d'Organització i Acció Electoral del PSC, Lluïsa Moret.
Nosaltres no estem acostumats a fer ultimàtums ni a fer batzegades. Sempre apostem per la política útil, per aquella política que posa per davant els interessos dels catalans i les catalanes, per sobre d'altres interessos partidistes o electoralistes. Per tant, la nostra mà estesa estarà present mentre hi hagi la necessitat, i com es deia abans, aquesta necessitat és comptar amb uns pressupostos, amb uns pressupostos que siguin capaços d'abordar els requeriments i els reptes que hem d'afrontar com a país.
I avui l'altre titular del dia ens porta fins al jutjat penal número 30 de Madrid, on la magistrada ha condemnat el periodista i exdiputat per la CUP, Antonio Baños, a 4 mesos de presó i pagar les costes processals per no haver respost a les preguntes de Vox durant el judici del procés. El mateix fet, pel qual fa tan sols una setmana, la diputada Eulàlia Reguant va ser condemnada només a una multa pel Tribunal Suprem. David Amador.
La magistrada Hortensia de Oro Pulido Sanz considera Antonio Baños com a responsable d'un delicte de desobediència comès el 27 de gener del 2019, pel qual l'exdiputat de la CUP, com deies, també haurà d'assumir el cost del procediment. Es tracta d'una pena més greu que la imposada a la diputada Eulàlia Reguant, la qual va ser condemnada pel Tribunal Suprem a pagar una multa de 13.500 euros pels mateixos fets. Tots dos ja van pagar una primera multa de 2.500 euros. De fet, la mateixa Reguant, en una piulada a Twitter, ha deixat escrit, en paraules seves, el sense sentit de la justícia, l'Antonio Baños i jo estaven processats per un mateix delicte. Dos tribunals diferents decideixen sentències diferents. La conclusió és la mateixa, ha dit. No contestar el feixisme mai no pot ser considerat delicte. Amb tu, Antonio, ha dit Reguant a Twitter. També ha piulat el diputat de Junts, Francesc de Dalmases, qui ha deixat escrit, enmig d'aquesta comèdia bufa, genuflex i rendida, que ens volen fer empassar els taulistes fracassats, Espanya assenyala i castiga els que es volen dempeus. Recordem que la sentència de 4 mesos de presó a Baños no és ferma i encara es pot interposar un recurs a l'Audiència Provincial de Madrid en un termini de 10 dies. En cap cas haurà d'ingressar en un centre penitenciari per no tenir antecedents.
Precisament en terreny judicial, l'associació Jueces y Jueces per la Democràcia de Catalunya reclama al PSOE i al PP que compleixin la Constitució i renovin el Consell General del Poder Judicial. Ho ha dit a la xarxa el coordinador d'aquesta associació de jutges de caire progressista, José María Asencio, després de la dimissió del president del màxim òrgan de govern dels jutges, Carlos Lesmes. Pere Sanz.
Asencio lamenta que els partits majoritaris estiguin incomplint la llei i denuncia que la situació està fora de la normalitat democràtica. El portaveu de Jutgesses i Jutges per la Democràcia de Catalunya, José María Asencio, insta populars i socialistes a arribar a un acord.
Que se pongan de acuerdo los partidos mayoritarios y que procedan a la renovación automática del Consejo General del Poder Judicial. Hemos de recordar que esta situación es una situación de absoluta anormalidad democrática y, por tanto, lo que se reclama por parte de la asociación es que los políticos cumplan la ley, que los partidos mayoritarios cumplan la ley y cumplan la Constitución, y que, por tanto, procedan a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Asencio qualifica d'inèdita la situació creada amb la dimissió del president del Tribunal Suprem i del Poder Judicial i demana a la resta de vocals que dimiteixin també per forçar la renovació del màxim òrgan de govern dels jutges i les jutgesses.
Notícies en xarxa.
El Consell de Ministres ha aprovat el pla de contingència per estalviar energia de cara a aquesta tardor i a l'hivern. Una sèrie de recomanacions per estalviar fins un 6,4% de gas davant la crisi energètica. Jordi Casino.
Amb aquest pla, que inclou un total de 73 mesures, el govern espanyol busca aconseguir dos objectius molt clars: reduir el consum i alhora potenciar l'eficiència energètica no només de manera puntual, sinó que s'aposta per recomanacions a llarg termini. Teresa Rivera és la ministra per a la transició ecològica.
Hoy, en efecto, hemos aprobado el plan de contingencia, un plan que hemos llamado Plan Más Seguridad Energética, porque este es el mensaje que queremos reforzar. Un plan que nos ofrezca una visión estratégica de cómo ser más seguros, cómo garantizar una mayor asequibilidad al precio de la energía y una mayor solidaridad para con los demás europeos.
El text inclou el compromís de reduir la factura del gas als prop de 2 milions de vivendes que tenen caldera comunitària i que no poden acollir-se a la tarifa regulada molt més econòmica, i recomanacions per a empreses i ciutadans no obligatòries com compartir amb els edificis de l'entorn l'energia addicional que genera. A més, es modificaran els rebuts de la llum i del gas per fer-los més transparents, inclouran consells per estalviar i també un comparador per saber quin consum fan els nostres veïns.
I encara en clau econòmica, avui el Fons Monetari Internacional, l'FMI, ha rebaixat fins a l'1,2% la previsió de creixement del PIB espanyol pel 2023 per sota l'estimació de l'Estat.
La diferència respecte als càlculs de Madrid és de 9 dècimes i situa el país com una de les economies més castigades. Amb tot, Espanya continuarà sent la primera de les grans economies de l'euro pel que fa al creixement, tot i que la seva revisió a la baixa és la més important després de la d'Alemanya. L'FMI vaticina que l'economia espanyola creixerà a un ritme més baix el 2023, quan l'augment del producte interior brut al PIB serà del 2%, 1,3 punts per sota del que havia estimat prèviament.
Més coses, Catalunya posarà en òrbita el seu segon nanosatèl·lit batejat com a Manut el 6 de desembre.
El llançament es farà des de Florida als Estats Units. L'anterior aparell es va posar en òrbita des del Kazakhstan, però la guerra d'Ucraïna ha obligat el govern a canviar els plans. El nou aparell permetrà recollir dades sobre l'impacte del canvi climàtic a Catalunya.
I en terreny laboral, a Tarragona, l'empresa Idiada AT ha convocat 5 jornades de vaga per reclamar una millora salarial. L'empresa compta amb 650 treballadors. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
La plantilla d'Idiada AT ha convocat vaga durant 4 dilluns, començant aquest 17 d'octubre per unes condicions de treball dignes. El comitè d'empresa explica que en els més de 25 anys de l'empresa els sous no han estat d'acord amb un treball molt qualificat. Manel Gómez, delegat sindical d'UGT Idiada, manifesta que reclamen un augment de 400 euros del salari i apunta que l'empresa no compleix els acords pactats. Aquest 17 d'octubre faran una concentració de vaga davant les portes de l'empresa. A banda, aquest dijous comencen a negociar el conveni amb l'empresa per tal d'evitar la vaga.
Aquest dijous comencem la mediació al Departament de Treball a Barcelona i l'objectiu, lògicament, de convocar aquesta vaga és poder arribar a un acord amb l'empresa i així ho intentarem durant aquests dies abans del 17 d'octubre.
Els dilluns 24 i 31 d'octubre i el 7 de novembre es produiran noves jornades de vaga si el comitè i empresa no arriben a un acord. L'empresa compta més de 650 treballadors a Tarragona i gairebé 3.000 a tot el món.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, augmenten en 40 persones els ingressats per Covid-19 l'última setmana.
Ja hi ha un total de 440 hospitalitzats, dels quals 13 estan greus a les UCI. També s'han declarat 10 morts, la majoria de persones de més de 80 anys. La taxa de casos per cada 100.000 habitants augmenta fins a 67.
Els Mossos d'Esquadra han detingut l'autor de l'homicidi comès aquest diumenge a les Borges Blanques, a les Garrigues. Es tracta d'un home de 23 anys que s'ha lliurat aquest matí a la comissaria del cos de Lleida. Es dona la circumstància que el detingut ja ho havia estat prèviament fa una setmana per un delicte de robatori i va quedar en llibertat. UAU Lleida Ràdio, Miriam García.
El noi, de 23 anys, ja ha anat acompanyat de la família, que ha hagut d'esperar fora, excepte un germà que ha entrat amb ell. Està previst que passi a disposició judicial aquesta setmana, possiblement divendres. Els fets van tenir lloc diumenge a 5:15 de la tarda, quan dos homes es van barallar a l'aparcament de l'Hort del Rabasser. La víctima, de 34 anys i que treballava al municipi, va resultar ferida per un ganivet de grans dimensions i va acabar morint hores després a l'hospital. L'agressor va fugir en direcció a l'estació d'autobusos i durant la marxa va llançar l'arma. Segons fonts judicials, la baralla s'hauria originat per un assumpte relacionat amb la marihuana. Un cop l'home va ser identificat, es va muntar un dispositiu per localitzar-lo i van estar buscant sense èxit en un edifici de l'Avinguda Santiago Rusiñol, en el qual s'han registrat en els darrers temps diferents incidents relacionats amb persones que ocupen habitatges de l'immoble. De fet, l'Ajuntament de les Borges Blanques va anunciar dilluns que convocarà una junta local de seguretat urgent per mirar de trobar una solució a aquesta situació.
I els Mossos d'Esquadra investiguen uns agents fora de servei per un incident amb veïns al Raval.
L'incident va tenir lloc aquest dissabte al districte de Ciutat Vella. Ara els Mossos han obert una investigació. La denúncia es va fer pública a través de Twitter amb un parell de vídeos gravats des dels balcons i protagonitzats pels agents al carrer d'en Roig del barri del Raval. Segons la versió dels veïns, els agents van anar al seu carrer quan estaven fora de servei, expressament i visiblement beguts, i van protagonitzar episodis d'incivisme, a més d'amenaçar-lo amb una porra extensible. En canvi, segons fonts policials, els agents estaven passejant quan van ser increpats des d'un balcó per un veí que els va reconèixer i que asseguren té 18 antecedents policials.
Precisament aquesta tarda, representants de l'Associació de l'Arc Metropolità han demanat al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, més coordinació i que reforci la presència policial als municipis.
Ha estat durant una trobada en la qual alcaldes, alcaldesses i altres representants dels municipis que integren l'Arc han traslladat a Joan Ignasi Elena la necessitat de més coordinació a través d'un nou pla especial de seguretat i que es doni a les forces de seguretat més cobertura en la seva actuació. Així s'ha expressat l'alcaldessa de Sabadell i presidenta de l'associació.
Cal apostar claríssimament pel desenvolupament de veritat dels Mossos d'Esquadra en aquestes segones corones. Per tant, amb una dotació de Mossos que els permeti, sobretot també els Mossos, treballar amb els recursos adequats perquè puguem abordar el nostre dia a dia, que com et deia, és un dia a dia segur, però és un dia a dia que també és segur en bona part, una part doncs, per la tasca que fan els Mossos, però també perquè des de les policies municipals ens n'ocupem d'una part important de les funcions que els hi tocarien els Mossos, que perquè no tenen prou efectius doncs, no poden fer.
A més de Marta Ferrés, l'alcalde de Mataró, David Bote, també ha insistit un cop més en reclamar eines contra les ocupacions il·legals.
Jo crec que el govern de la Generalitat també hauria de liderar aquest moviment contra les ocupacions i també doncs, a posar sobre la taula quines accions pot portar a terme per alleugerir aquesta situació que és tan problemàtica i que tant preocupa els veïns i les veïnes de tantes ciutats de la província de Barcelona i en general de Catalunya, que, com sabeu, té moltes més ocupacions que la resta de l'Estat.
Pel que fa a la resposta d'Interior, el conseller Elena ha destacat l'increment d'agents que s'ha fet els darrers dos anys a la zona metropolitana. En concret, un total de 671 nous agents de la policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra s'han incorporat els darrers dos anys a les regions policials metropolitanes nord i sud.
Moment per la cultura. El Festival Internacional de Circ Elefant d'Or de Girona arriba a l'onzena edició amb rècord de països participants i una mirada internacional que gira cap a Llatinoamèrica. El certamen se celebrarà del 2 al 7 de març de l'any vinent i portarà a Girona 76 artistes i 24 atraccions inèdites. Girona FM, Pau Villafañer.
El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or prepara la seva 11a edició condicionada per la situació a Rússia, Xina i mirant cap a Llatinoamèrica. El certamen bat rècords de països participants amb 17 i presentarà 76 artistes amb 24 atraccions inèdites dins la pista d'un circ a Europa Occidental. Amb més de 13.000 entrades ja venudes, el director del festival, Genís Matabosc, ha explicat la gran dificultat que ha tingut aquest any pel context internacional.
Sobretot perquè dos dels seus principals focus, sigui Rússia o la Xina, per motiu ben diferents, una de conflictes bèl·lics o l'obsessió amb el cas de Covid-0 que té Xina encara, doncs fan que sigui especialment complex.
Enguany també han estat presentats 18 dels 24 artistes del festival, on destaquen Nicole Taranenko, una nena ucraniana de 13 anys que està refugiada, els 7 trapezistes mexicans de Flying Caballero i el quartet colombià de Flyers Valencia. El Festival Internacional se celebrarà a Girona del 2 al 7 de març de 2023.
I una dotzena de concerts ompliran Lleida de jazz en la 29a edició del Jazz Tardor. El certamen tindrà lloc del 23 d'octubre al 27 de novembre en diferents espais de la capital del Segrià. Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
La d'enguany serà l'edició del retorn a la plena normalitat, en la qual hi participaran noms històrics com el trombonista Steve Turre, clàssics moderns com Gis Davis o artistes emergents del panorama internacional com Sarah Dowling. També es podrà gaudir d'una de les estrelles més reconegudes del moment, com Immanuel Gilkins. En parla el director del Jazz Tardor, Josep Ramon Jové.
Un dels músics punters del jazz mundial, dels joves que han aparegut en els últims anys, és el Immanuel Wilkins, que actuarà al Cafè del Teatre. Vull dir, això és molt important. La voluntat que té el Jazz Tardor de no fer grans espais, sinó de portar el jazz al seu espai natural, que és el club. Això no vol dir que de tant en tant fem un concert a l'auditori, eh? Vull dir, ho podem fer. Però això, de poder veure un tio que ara és una superestrella en un concert per a 200 o 250 persones.
Entre les propostes programades també n'hi haurà de producció pròpia, com el tribut a Lee Morgan, que s'ha programat el 24 de novembre a l'Auditori Enric Granados i que està viatjant per festivals estatals i europeus. Els artistes locals també tindran presència al certamen amb la formació Ponent Dixie o un tribut a Carles Justelo Beethoven.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Cabré, bona tarda.
Bona tarda, parlem de futbol i és que el Barça ha preparat avui el transcendental partit de demà al Camp Nou davant l'Inter de Milà. Xavi Hernández no recupera encara cap dels jugadors lesionats, Koundé no està al 100% i el tècnic prefereix encara no arriscar. Veurem si arriba pel clàssic de diumenge. I avui hem escoltat la veu d'un dels jugadors fonamentals de l'equip, Pedri. El canari defineix el partit de demà com una final.
Pues la verdad lo afronto como una final, creo que es un partido muy importante para nosotros, que nos lo jugamos casi todo, es un partido que va a ser difícil, el Inter pues se mete mucho atrás y salen a la contra y son un equipo duro físicamente, pero bueno, yo estoy muy tranquilo, creo que tenemos plantilla para sacarlo y la calidad de nuestros jugadores pues es inmensa.
També en futbol, la Federació Catalana de Futbol acaba d'emetre un comunicat en què sol·licitarà a la Secretaria General de l'Esport que obri una investigació interna i substitueixi temporalment els membres del Tribunal Català de l'Esport fins que no s'aclareixi si el candidat a les darreres eleccions a la presidència de la Federació, Juanjo Isern, va influir sobre el mateix per forçar una repetició de les eleccions. La federació diu que interposarà accions legals per tal que l'autoritat judicial investigui els fets que diu són d'extremada gravetat. Anuncia també la federació la suspensió del partit amistós entre Catalunya i Venezuela de les eleccions absolutes femenines, per no donar-se, diuen, les circumstàncies en aquest context per la celebració del partit. I en bàsquet, el Joventut de Badalona juga aquest vespre a competició europea. L'Eurocup s'enfronta al Brescia italià. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Ferran Vinaixa.
El Joventut debuta aquest vespre a competició europea a l'Eurocup, on la temporada passada, després de quedar líder de la Lliga regular, va acabar eliminat als vuitens contra pronòstic pel Ratio Farm Ulm. Els verds i negres volen haver pres la lliçó per no repetir els errors del curs passat. La penya debuta contra el Brescia italià, que ve de quedar-se a les portes de guanyar el Milà a Palacanestro. Joel Parra assegura que l'equip vol consolidar-se després d'un inici de Lliga complicat.
Quan guanyes o quan tens una victòria, doncs fas que les coses siguin més positives, no? Això és normal. Però bueno, sí que és veritat que bueno, ha sigut un començament, no?, a la CB que ningú ens esperàvem així, no? Però bueno, cada cop ens anem coneixent millor, no? I ja et dic, mica en mica, segur que anirem en els entrenaments i això, anirem millorant i bueno, a veure què tal.
D'altra banda, la penya està treballant per intentar que els partits de competició europea a Badalona siguin a 8:45 del vespre en lloc de 9:45 com està fixat. El club vol que l'afició pugui tornar més d'hora a casa en els partits entre setmana.
També en bàsquet, el Baxi Manresa juga avui a partir de les 9 de la nit al Nou Congost a Manresa davant del Riga de Letònia en partit de la Champions Basketball League. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Eduard Cabré als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Com porteu això de reutilitzar? Em refereixo a allargar la vida útil d'alguns productes, donar-los nous usos, aprofitar-los. L'artista Juan Cabrera va una mica més enllà. A partir de residus de plàstic, ha creat una exposició de 80 escultures. Hi ha dinosaures, fauna marina i terrestre, robots. Una mostra que posa sobre la taula la contaminació dels plàstics d'una manera creativa, lúdica, artística, i que podeu visitar a Tàrrega en el marc de la 22a Fira del Medi Ambient. El 15 i el 16 d'octubre, la capital de l'Urgell reuneix 50 expositors que tenen en comú la cura del planeta. Productes ecològics a proximitat, entitats ecologistes, energies renovables... Tot això formarà part del programa i es complementarà amb tallers, conferències, projeccions i fins i tot tastos o una desfilada amb roba usada i recuperada. Un reguitzell d'activitats que ompliran el pavelló del Club Natació de 10 a 2 i de 4:45 a 9. I sí... Evidentment, es parlarà de canvi climàtic, però també d'hotels d'insectes, de la garrofa o d'aus rapinyaires. El cap de setmana del 15 i el 16 d'octubre, 22a Fira del Medi Ambient de Tàrrega. Podeu consultar totes les activitats al web municipal www.tàrrega.cat.
Sabies que...
Els guants quirúrgics van néixer per protegir les mans d'una infermera. Miss Caroline Hampton, cap d'infermeria del quiròfan de l'Hospital de Johns Hopkins de Baltimore des de 1889. A mitjans del segle XIX, els hospitals, tant a Europa com als Estats Units, eren vist per la població com a llocs a evitar, a causa de la mortalitat que tenien els pacients intervinguts quirúrgicament. En aquests mateixos anys es va introduir el rentat de mans amb derivats del clor. cosa que havia reduït dràsticament les morts per febres puerperals i poc després, al 1867, a Leicester, Glasgow s'hauria començat a utilitzar derivats fenòlics per als procediments quirúrgics, reduint així la mortalitat dels pacients sotmesos a cirurgia. Gairebé a finals del mateix segle, als quiròfans de l'Hospital John Hopkins, la infermera Caroline Hampton, a causa d'una severa dermatitis per l'ús de derivats fenòlics, comunica al cap de cirurgia la intenció d'abandonar aquest lloc perquè havia mostrat una gran passió i competència. Però el cap de cirurgia, que pensava que Hampton era una dona inusualment eficient, va demanar a l'empresa Goodyear Rubber Company que produís un parell de guants fets a mida per a la seva infermera en cap. Així va ser com Hampton va poder continuar treballant al quiròfan.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
El president Pere Aragonès evita vetar el PSC en la negociació dels pressupostos, tot i que assegura prioritzar els seus exsocis, Junts per Catalunya, els Comuns i la CUP. Cristina Cantal.
Avui han pres possessió els nous consellers d'Esquerra just abans de la primera reunió de l'executiu postcrisi amb els pressupostos sobre la taula. Pere Aragonès assegura que no entendria que Junts es desentengués de les negociacions.
No s'entendria que Junts s'autodescartés del pressupost que ha elaborat Junts. Abandonar el govern no vol dir abandonar les responsabilitats amb la ciutadania i per això treballarem amb aquest grup parlamentari en concret, veure quins són els marges que hi ha i a partir d'aquí decidirem.
Un jutjat de Madrid condemna el periodista i exdiputat Antonio Baños a 4 mesos de presó i pagar les costes processals per no haver respost a les preguntes de Vox durant el judici del procés.
El mateix fet pel qual fa tan sols una setmana la diputada Eulàlia Reguant va ser condemnada només a una multa pel Tribunal Suprem, però no a pena de presó ni inhabilitació.
El Consell de Ministres aprova el pla de contingència per estalviar energia de cara a aquesta tardor i a l'hivern.
Una sèrie de recomanacions per estalviar fins a un 6,4% de gas davant la crisi energètica amb un doble objectiu, reduir el consum i augmentar l'eficiència a llarg termini. Teresa Rivera és la ministra de Transició Energètica.
Hoy, en efecto, hemos aprobado el plan de contingencia, un plan que hemos llamado Plan Más Seguridad Energética, porque este es el mensaje que queremos reforzar. Un plan que nos ofrezca una visión estratégica de cómo ser más seguros, cómo garantizar una mayor asequibilidad al precio de la energía.
Els Mossos d'Esquadra detenen l'autor de l'homicidi comès aquest diumenge a les Borges Blanques, a les Garrigues.
Es tracta d'un home de 23 anys que s'ha lliurat aquest matí a la comissaria del cos de Lleida. Es dona el cas que el detingut ja ho havia estat prèviament fa una setmana per un delicte de robatori i va quedar en llibertat.
Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
El noi, de 23 anys, ja ha anat acompanyat de la família, que ha hagut d'esperar fora, excepte un germà que ha entrat amb ell. Està previst que passi a disposició judicial aquesta setmana, possiblement divendres. Els fets van tenir lloc diumenge a 6:15 de la tarda quan dos homes es van barallar a l'aparcament de l'Hort del Rabasser. La víctima de 34 anys i que treballava al municipi va resultar ferida per un ganivet de grans dimensions i va acabar morint.
El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona arriba a la 11a edició amb rècord de països participants i una mirada internacional que gira cap a Llatinoamèrica.
El certamen se celebrarà del 2 al 7 de març de l'any vinent i portarà a Girona 76 artistes i 24 atraccions inèdites.
Girona FM, Pau Villafanyer.
Amb més de 13.000 entrades ja venudes, el director del festival, Genís Matabosc, ha explicat la gran dificultat que ha tingut aquest any pel context internacional.
Sobretot perquè dos dels seus principals focus, sigui Rússia o la Xina, per motius ben diferents, doncs fan que sigui especialment complex.
I en esports, en futbol, el Barça només pensa en el transcendental partit de demà davant l'Inter. Eduard Cabré.
Després de perdre els dos darrers partits de la Champions, els blaugranes necessiten guanyar per continuar vius a la competició. Xavi Hernández no podrà comptar encara amb Jules Koundé, però no es descarta pel clàssic de diumenge.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem tenint el cel mig ennuvolat en molts punts del país, encara amb algunes clarianes, i a conseqüència de tots aquests núvols les temperatures màximes tampoc no han pujat excessivament, però a hores d'ara tenim valors de 23 i 24 graus. També els ruixats s'han d'anar centrant més en forma de creixement i que afectin més zones de muntanya, del Pirineu, Propirineu o punts del prelitoral, seran ruixats de distribució força irregular, molt locals i tampoc no han de ser massa intensos. De cara a demà encara mantindrem aquesta lleugera inestabilitat amb la possibilitat d'alguns ruixats, però la tendència és que a poc a poc es vagi imposant el sol i a més que la temperatura tendeixi a pujar de cara als propers dies. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs continuem parlant de problemes a l'autovia A2. Es manté un carril tallat a l'altura de Bellpuig en direcció a Lleida, però la retenció ha disminuït aquest punt. Ara són 2 quilòmetres de cua. A banda d'això, encara queden algunes retencions a l'àrea metropolitana de Barcelona, a la C58. Hi ha cues en un tram de 4 quilòmetres des de Montcada fins al Nus de la Trinitat. A la zona del Vallès també veiem aturades a la B30, Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. També complicacions a l'A2 a Sant Joan d'Espí en direcció a Martorell. Hi ha 2 quilòmetres de cua en aquest punt. I encara queden cues també a la C60 Argentona en direcció a Mataró i a les rondes de Barcelona en sentit Trinitat. De moment això és tot des de Secretaria de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El president Pere Aragonès evita vetar el PSC en la negociació dels pressupostos, tot i que assegura prioritzar els seus exsocis Junts per Catalunya, els Comuns i la CUP.
El nou govern ha començat a caminar aquest dimarts amb la mirada posada als pressupostos després de l'intercanvi de carteres d'aquesta tarda i que els nous consellers hagin pres possessió del càrrec aquest matí. Ha estat just abans de la primera reunió executiva en una cerimònia oficial al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Aquesta tarda s'ha produït el tradicional intercanvi de carteres entre els consellers sortints i els nous.
Tot plegat, com dèiem, després de la primera reunió executiva del nou govern, amb la mirada posada a la negociació dels pressupostos, el president creu que no s'entendria una manca de suport de Junts a uns comptes elaborats pel propi partit. Mont Carvajal.
Després de la primera reunió del govern nou, el president Aragonès ha explicat que la seva màxima prioritat és aprovar els pressupostos amb l'acord de Junts per Catalunya, els Comuns i la CUP, i ha esquivat de moment dir què farà amb el PSC.
No s'entendria que Junts s'autodescartés del pressupost que ha elaborat Junts. Abandonar el govern no vol dir abandonar les responsabilitats amb la ciutadania, i per això treballarem amb aquest grup parlamentari en concret, veure quins són els marges que hi ha, i a partir d'aquí decidirem.
Aragonès ha agraït als nous consellers que s'hagin compromès sense dubtar-ho ni un minut a treballar pel país en un moment complex. Els ha assegurat que es deuen a la Catalunya sencera, també als no independentistes, i els ha demanat que treballin sempre buscant grans consensos. També s'han nomenat els 7 secretaris generals dels consellers nous. Quim Nadal agafa Joaquim Nin, que va ser secretari del Departament de Presidència amb Jordi Turull l'any 2017, i Oriol Amorós deixa Interior i passa a Drets Socials, amb el nouvingut Carles Campuzano.
Doncs la resposta de Junts per Catalunya sobre l'aprovació dels pressupostos no s'ha fet esperar.
El president del partit al Parlament, Albert Batet, ha replicat que abans de parlar de pressupostos cal parlar de la qüestió de confiança.
Abans de parlar de pressupostos, el que pertoca és que el president presenti una qüestió de confiança. I en segon lloc, els pressupostos que s'han elaborat fins ara i que fins ara havia treballat de forma excel·lent el conseller Giró responia al compliment de l'acord de govern d'un govern de coalició.
De la seva banda, els socialistes mantenen la mà estesa per apropar els pressupostos. Ho ha dit avui a la xarxa la viceprimera secretària d'Organització i Acció Electoral del PSC, Lluïsa Moret.
Nosaltres no estem acostumats a fer ultimàtums ni a fer batzegades. Sempre apostem per la política útil, per aquella política que posa per davant els interessos dels catalans i les catalanes, per sobre d'altres interessos partidistes o electoralistes. Per tant, la nostra mà estesa estarà present mentre hi hagi la necessitat, i com es deia abans, aquesta necessitat és comptar amb uns pressupostos, amb uns pressupostos que siguin capaços d'abordar els requeriments i els reptes que hem d'afrontar com a país.
I avui l'altre titular del dia ens porta fins al jutjat penal número 30 de Madrid, on la magistrada ha condemnat el periodista i exdiputat Antonio Baños a 4 mesos de presó i pagar les costes processals per no haver respost a les preguntes de Vox durant el judici del procés. El mateix fet pel qual fa tan sols una setmana la diputada Eulàlia Reguant va ser condemnada només a una multa pel Tribunal Suprem. David Amador.
La magistrada Hortensia de Oro Pulido Sanz considera Antonio Baños com a responsable d'un delicte de desobediència comès el 27 de gener del 2019, pel qual l'exdiputat de la CUP, com deies, també haurà d'assumir el cost del procediment. Es tracta d'una pena més greu que la imposada a la diputada Eulàlia Reguant, la qual va ser condemnada pel Tribunal Suprem a pagar una multa de 13.500 euros pels mateixos fets. Tots dos ja van pagar una primera multa de 2.500 euros. De fet, la mateixa Reguant, en una piulada a Twitter, ha deixat escrit, en paraules seves, el sense sentit de la justícia, l'Antonio Baños i jo estàvem processats per un mateix delicte. Dos tribunals diferents decideixen sentències diferents. La conclusió és la mateixa, ha dit. No contestar el feixisme mai no pot ser considerat delicte. Amb tu, Antonio, ha dit Reguant a Twitter. També ha piulat el diputat de Junts, Francesc de Dalmases, qui ha deixat escrit, enmig d'aquesta comèdia bufa, genuflexi i rendida, que ens volen fer empassar els taulistes fracassats, Espanya assenyala i castiga els que es volen dempeus. Recordem que la sentència de 4 mesos de presó a Baños no és ferma i encara es pot interposar un recurs a l'Audiència Provincial de Madrid en un termini de 10 dies. En cap cas haurà d'ingressar en un centre penitenciari per no tenir antecedents.
Doncs precisament l'exdiputat de la CUP, Antonio Baños, ha criticat la condemna. En declaracions a BTV, el periodista ha dit no mostrar-se sorprès per aquesta condemna, però sí pel fet que encara es qualifiqui amb aquest delicte el no contestar preguntes d'una acusació particular.
El Codi Penal, la desobediència greu, es condemna de 4 a 6 mesos de presó, la qual cosa no hi ha cap sorpresa. El que sí que continuem considerant sorprenent és que es considera desobediència no contestar a una acusació particular, que era de part política molt interessada i molt concreta. I després...
Eren les paraules d'Antonio Baños com a resposta a aquesta condemna. Més qüestions. Avui hem conegut també els resultats de la segona enquesta Omnibus que ha elaborat el govern de la Generalitat. S'ha preguntat sobre qüestions com el català, feminismes, igualtat o economia.
Segons els principals resultats, 6 de cada 10 persones enquestades estan d'acord amb l'oficialitat del català a la Unió Europea. Un 47% considera que la presència del català al món digital, als videojocs, a les aplicacions i als espais de ficció és insuficient. I un 42% dels catalanoparlants creu que emparar el català en un judici el pot perjudicar. Pel que fa a qüestions de feminisme i igualtat, l'enquesta revela que les dones perceben major risc d'inseguretat de nit que els homes i que els comentaris sexuals i actituds molestes són habituals en espais d'oci. Pel que fa a les preguntes econòmiques, només un 8% de la població és partidària de l'actual finançament. Per a la realització d'aquesta enquesta es van dur a terme 1.200 entrevistes personals domiciliàries a la població de més de 18 anys resident a Catalunya. El treball de camp es va realitzar entre el 14 de juny i l'11 de juliol de 2022.
Notícies en xarxa.
El Consell de Ministres ha aprovat el pla de contingència per estalviar energia de cara a aquesta tardor i a l'hivern. Una sèrie de recomanacions per estalviar fins un 6,4% de gas davant la crisi energètica. Jordi Casino.
Amb aquest pla, que inclou un total de 73 mesures, el govern espanyol busca aconseguir dos objectius molt clars: reduir el consum i alhora potenciar l'eficiència energètica no només de manera puntual, sinó que s'aposta per recomanacions a llarg termini. Teresa Rivera és la ministra per a la transició ecològica.
Hoy, en efecto, hemos aprobado el plan de contingencia, un plan que hemos llamado Plan Más Seguridad Energética, porque este es el mensaje que queremos reforzar. Un plan que nos ofrezca una visión estratégica de cómo ser más seguros, cómo garantizar una mayor asequibilidad al precio de la energía y una mayor solidaridad para con los demás europeos.
El text inclou el compromís de reduir la factura del gas als prop de 2 milions de vivendes que tenen caldera comunitària i que no poden acollir-se a la tarifa regulada molt més econòmica, i recomanacions per a empreses i ciutadans no obligatòries com compartir amb els edificis de l'entorn l'energia addicional que genera. A més, es modificaran els rebuts de la llum i del gas per fer-los més transparents, inclouran consells per estalviar i també un comparador per saber quin consum fan els nostres veïns.
Catalunya posarà en òrbita el seu segon nanosatèl·lit, batejat com a Manut, el 6 de desembre.
El llançament es farà des de Florida als Estats Units. L'anterior aparell que es va posar en òrbita des del Kazakhstan, però la guerra d'Ucraïna ha obligat el govern a canviar els plans. El nou aparell permetrà recollir dades sobre l'impacte del canvi climàtic a Catalunya.
I en terreny laboral, quart dia de vaga de recollida de residus porta a porta a l'Alt Penedès, que afecta els municipis de Sant Sadurní, Sant Quintí de Mediona, Olèrdola, Sant Pere de Riudebitlles i Torrelavit. El conflicte està lluny de resoldre's, ja que la Mancomunitat Penedès-Garraf i els ajuntaments denuncien que no s'estan complint els serveis mínims. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Avui es compleix el tercer dia de vaga en el servei de recollida de residus porta a porta per la vaga dels treballadors de Precero i que es presta a 5 municipis de l'Alt Penedès. Els ajuntaments i la Mancomunitat denuncien l'incompliment dels serveis mínims establerts pel Departament d'Empresa i Treball, que fixava el 50% del servei i servei habitual a centres sanitaris, escoles i mercats municipals, tal com explica l'alcalde de Sant Sadurní, Ton Amat.
L'empresa i els treballadors no estan complint els serveis mínims, uns serveis mínims que en una reunió que vam tindre els alcaldes amb la Mancomunitat divendres passat vam demanar que la Mancomunitat demanés que es canviessin aquells serveis mínims perquè sabíem ja que no es complirien i a partir d'aquí estem treballant i a veure si el departament acaba de dictar algun altre tipus de serveis mínims que s'acaben complint.
S'han produït alguns episodis de tensió entre els piquets durant les jornades de treball i també per alguns desordres que han provocat els punts d'emergència amb obertura de contenidors i llançament de bosses al terra.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, augmenten en 40 persones els ingressats per Covid-19 l'última setmana.
Ja hi ha un total de 440 hospitalitzats, dels quals 13 estan greus a les UCI. També s'han declarat 10 morts, la majoria de persones de més de 80 anys. La taxa de casos per cada 100.000 habitants augmenta fins a 67.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els Mossos d'Esquadra han detingut l'autor de l'homicidi comès aquest diumenge a les Borges Blanques, a les Garrigues. Es tracta d'un home de 23 anys que s'ha lliurat aquest matí a la comissaria del cos de Lleida. Es dona la circumstància que el detingut ja ho havia estat prèviament fa una setmana per un delicte de robatori i va quedar en llibertat. Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
El noi, de 23 anys, ja ha anat acompanyat de la família, que ha hagut d'esperar fora, excepte un germà que ha entrat amb ell. Està previst que passi a disposició judicial aquesta setmana, possiblement divendres. Els fets van tenir lloc diumenge a quarts de 6 de la tarda, quan dos homes es van barallar a l'aparcament de l'Hort del Rabasser. La víctima, de 34 anys i que treballava al municipi, va resultar ferida per un ganivet de grans dimensions i va acabar morint hores després a l'hospital. L'agressor va fugir en direcció a l'estació d'autobusos i durant la marxa va llançar l'arma. Segons fonts judicials, la baralla s'hauria originat per un assumpte relacionat amb la marihuana. Un cop l'home va ser identificat, es va muntar un dispositiu per localitzar-lo i van estar buscant sense èxit en un edifici de l'avinguda Santiago Rusiñol, en el qual s'han registrat en els darrers temps diferents incidents relacionats amb persones que ocupen habitatges de l'immoble. De fet, l'Ajuntament de les Borges Blanques va anunciar dilluns que convocarà una junta local de seguretat urgent per mirar de trobar una solució a aquesta situació.
I els Mossos d'Esquadra investiguen uns agents fora de servei per un incident amb veïns del Raval.
L'incident va tenir lloc aquest dissabte al districte de Ciutat Vella. Ara els Mossos han obert una investigació. La denúncia es va fer pública a través de Twitter amb un parell de vídeos gravats des de balcons i protagonitzats pels agents al carrer d'en Roig del barri del Raval. Segons la versió dels veïns, els agents van anar al seu carrer quan estaven fora de servei, expressament i visiblement beguts, i van protagonitzar episodis d'incivisme, a més de amenaçar-los amb una porra extensible. En canvi, segons fonts policials, els agents estaven passejant quan van ser increpats des d'un balcó per un veí que els va reconèixer i que asseguren té 18 antecedents policials.
Encara més qüestions. Badalona Serveis Assistencials iniciarà a finals d'any un taller psicoeducatiu per famílies amb infants addictes a les pantalles. Aquesta trobada amb els familiars es farà una vegada al mes, tant al Centre de Salut Mental Infantil Juvenil Joan Obiols, situat a dalt la vila, com al Centre de Llefià. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
Cansament visual i marejos, o fins i tot problemes físics, emocionals o de conducta. L'ús excessiu de les tecnologies pot comportar ansietat, depressió o irritabilitat. Són alguns dels inconvenients de passar massa hores davant la pantalla en edats primerenques. És per això que cada vegada es treballa més en recomanacions i pautes perquè la societat faci un bon control de les TIC i que aquestes no passin a ser un vici. Buscar alternatives saludables com activitats extraescolars centrades en fer esport o arribar a acords sense haver haver d'imposar són alguns dels consells que volen transmetre en aquestes trobades. Inma Bernaldez és psicòloga clínica de l'Hospital Municipal de Badalona.
Mejorar la comunicación con los hijos y hay que llegar a pactos. No se puede ser ni completamente permisivo ni totalmente rígido y controlador de aquí mando yo y te quito y te castigo y te quito el móvil o te quito el ordenador, sino que hay que comunicarse y llegar a pacto.
Amb tot, BSA vol promoure les relacions socials fora de l'entorn digital perquè els joves no creixin sota el control de les tecnologies.
Moment per la cultura. El Festival Internacional de Circ Elefant d'Or de Girona arriba a l'onzena edició amb rècord de països participants i una mirada internacional que gira cap a Llatinoamèrica. El certamen se celebrarà del 2 al 7 de març l'any vinent i portarà a Girona 76 artistes i 24 atraccions inèdites. Girona FM, Pau Villafanyer.
El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or prepara la seva onzena edició condicionada per la situació a Rússia i Xina i mirant cap a Llatinoamèrica. El certamen bat rècords de països participants amb 17 i presentarà 76 artistes amb 24 atraccions inèdites dins la pista d'un circ a Europa Occidental. Amb més de 13.000 entrades ja venudes, el director del festival, Genís Matabosc, ha explicat la gran dificultat que ha tingut aquest any pel context internacional.
Sobretot perquè dos dels seus principals focus, sigui Rússia o la Xina, per motiu ben diferents, una de conflictes bèl·lics o l'obsessió amb el cas de Covid-0 que té Xina encara, doncs fan que sigui especialment complex.
Enguany també han estat presentats 18 dels 24 artistes del festival, on destaquen Nicole Taranenko, una nena ucraniana de 13 anys que està refugiada, els 7 trapezistes mexicans de Flying Caballero i el quartet colombià de Flyet Valentia. El Festival Internacional se celebrarà a Girona del 2 al 7 de març de 2023.
I més de 50 anys després de la primera emissió de la sèrie Històries per a no dormir, avui al Festival de Sitges s'ha presentat la segona temporada del remake que emet Amazon Prime. La sèrie té prevista l'estrena el proper 28 d'octubre. En aquesta ocasió, els noms dels directors tornen a ser figures de primera fila. Hi trobarem els noms de Nacho Vigalondo i Jaume Balagueró, que fa doblet al Festival de Sitges. De les estrenes previstes per avui, al festival ens en parla l'expert en cinema de Canal Blau, David García.
Aquesta tarda, en el Festival de Sitges, s'entregarà el Méliès Career Award a Claudio Simonetti, compositor de bandes sonores italià, especialitzat en el gènere de terror, sobretot en pel·lícules dels anys 70, tot i que la seva carrera arriba fins a més enllà del 2014. També es presentaran els dos primers episodis de la segona temporada de Històries per a no dormir. Passaran per la catifa vermella els seus directors, Salvador Calvo i Nacho Vigalondo, així com també els seus principals intèrprets, el Carlos Areces, Javier Gurruchaga i Javier Gutiérrez. Per acabar, comentar que també s'entregarà el Time Machine Awards a Quentin Dupieux, director francès de comèdies absurdes, molt estimat a Sitges, i que presenta dues pel·lícules a competició, Fumer, Fetusser i Incroyable Bré.
Una darrera qüestió abans de marxar esports. Una dotzena de concerts ompliran Lleida de jazz en la 29a edició del Jazz Tardor. El certamen tindrà lloc del 23 d'octubre al 27 de novembre en diferents espais de la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
La d'enguany serà l'edició del retorn a la plena normalitat, en la qual hi participaran noms històrics com el trombonista Steve Turre, clàssics moderns com Gis Davis o artistes emergents del panorama internacional com Sarah Dowling. També es podrà gaudir d'una de les estrelles més reconegudes del moment, com Immanuel Gilkins. En parla el director del Jazz Tardor, Josep Ramon Jové.
Un dels músics punters del jazz mundial, dels joves que han aparegut en els últims anys, és el Immanuel Wilkins, que actuarà al Cafè del Teatre. Vull dir, això és molt important, la voluntat que té el Jazz Tardor de no fer grans espais, sinó de portar el jazz al seu espai natural, que és el club. Això no vol dir que de tant en tant fem un concert a l'auditori, vull dir, ho podem fer. Però això, de poder veure un tio que ara és una superestrella en un concert per a 200 o 250 persones.
Entre les propostes programades també n'hi haurà de producció pròpia, com el tribut a Lee Morgan, que s'ha programat el 24 de novembre a l'Auditori Enric Granados i que està viatjant per festivals estatals i europeus. Els artistes locals també tindran presència al certamen amb la formació Ponent Dixie o un tribut a Carles Justelo Beethoven.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Cabré, bona tarda.
Bona tarda, comencem parlant de futbol i és que el Barça ha preparat avui el transcendental partit de demà al Camp Nou davant l'Inter de Milà. Xavi Hernández no recupera encara cap dels jugadors lesionats. Koundé no està al 100% i el tècnic prefereix no arriscar. Veurem si arriba pel clàssic de diumenge. I avui hem escoltat la veu d'un dels jugadors fonamentals en aquest equip, Pedri. El canari defineix el partit de demà com una final.
Pues la verdad lo afronto como una final. Creo que es un partido muy importante para nosotros, que nos lo jugamos casi todo. Es un partido que va a ser difícil. El Inter pues se mete mucho atrás y salen a la contra y son un equipo duro físicamente, pero bueno, yo estoy muy tranquilo. Creo que tenemos plantilla para sacarlo y la calidad de nuestros jugadores pues es inmensa.
I la Federació Catalana de Futbol acaba d'emetre un comunicat en què sol·licitarà a la Secretaria General de l'Esport cobri una investigació interna i substitueixi temporalment els membres del Tribunal Català de l'Esport fins que no s'aclareixi si el candidat en les darreres eleccions a la presidència, Juanjo Isern, va influir o no sobre el mateix per forçar una repetició de les eleccions. La federació diu que interposarà accions legals per tal que l'autoritat judicial investigui aquests fets que diu són d'extrema gravetat. I anuncia també la suspensió del partit entre Catalunya i Veneçuela de les seleccions absolutes femenines per no donar-se, asseguren, les circumstàncies en aquest context per la celebració del partit. I parlem de bàsquet perquè el Joventut de Badalona debuta aquest vespre a la competició europea de l'Eurocup, on la temporada passada va acabar líder en la fase regular, però va caure eliminat a vuitens de final. El partit d'avui, el primer del camí europeu d'enguany de la penya, l'enfrontarà al Brescia italià a 8:45 del vespre. Des de Ràdio Ciutat de Badalona informa Ferran Vinaixa.
El Joventut debuta aquest vespre a competició europea a l'Eurocup, on la temporada passada, després de quedar líder de la Lliga regular, va acabar eliminat als vuitens contra pronòstic pel Ratio Farm Ulm. Els verdinegres volen haver pres la lliçó per no repetir els errors del curs passat. La penya debuta contra el Brescia italià, que ve de quedar-se a les portes de guanyar el Milà a Palacanestro. Joel Parra assegura que l'equip vol consolidar-se després d'un inici de Lliga complicat.
Quan guanyes o quan tens una victòria, doncs fas que les coses siguin més positives, no? Això és normal. Però bueno, sí que és veritat que bueno, ha sigut un començament, no? A l'ACB, que ningú ens esperàvem així, no? Però bueno, cada cop ens anem coneixent millor, no? I ja et dic, mica en mica, segur que anirem en els entrenaments i això, anirem millorant i bueno, a veure què tal.
D'altra banda, la penya està treballant per intentar que els partits de competició europea a Badalona siguin a 8:45 del vespre en lloc de 8:45 com està fixat. El club vol que l'afició pugui tornar més d'hora a casa en els partits entre setmana.
Mentre que també en bàsquet el Baxi Manresa juga avui a les 9 la segona jornada de la fase de grups de la Champions Basketball League al Nou Congost davant el Riga de Letònia. I el corredor que va guanyar Kilian Jornet en curses de muntanya ha donat positiu per dopatge. El kenià Marc Kangogo, guanyador de la passada cursa Sierf Zinal, va acabar per davant del Ceretà, ha estat suspès per haver donat positiu pel consum de substàncies prohibides. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa que fan possible Raül Garret al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Eduard Cabré als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dijous a la mateixa hora, això sí. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El 15 i 16 d'octubre a l'Auditori, l'Orquestra Simfònica OBC afrontarà el dolor de la mort amb emotives partitures.
L'extraordinària veu de Sarah Connell interpretarà els Kindertotenlieder de Mahler que expliquen la dramàtica pèrdua d'un fill.
Entrades a auditori.cat.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Caral Pedemonte. El jutjat penal número 30 de Madrid, la magistrada Hortensia de Oro Pulido Sanz, ha condemnat el periodista i exdiputat Antonio Baños a 4 mesos de presó per no haver respost a les preguntes de Vox durant el judici del procés. El considera responsable d'un delicte de desobediència comès el 27 de gener del 2019, pel qual l'exdiputat de la CUP també haurà d'assumir el cost del procediment. Escoltem Antonio Baños en declaracions a BTV.
La desobediència greu es condemna de 4 a 6 mesos de presó, la qual cosa no hi ha cap sorpresa. El que sí que continuem considerant sorprenent és que es considera desobediència no contestar a una acusació particular que era de part política molt interessada i molt concreta.
Pel mateix fet, la diputada Eulàlia Reguant va ser condemnada només a una multa de 13.500 euros pel Tribunal Suprem. Tots dos ja van pagar una primera multa de 2.500 euros. La sentència a Baños de 4 mesos de presó encara no és ferma i es pot imposar un recurs a l'Audiència Provincial de Madrid en un termini de 10 dies. En cap cas haurà d'ingressar en un centre...